Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Construint ciutat no està gens clar. El govern del PSC i Podem està estudiant si el manté de cara al 2020 i en cas de fer-ho, de quina manera. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. El nou executiu considera que el procés participatiu implantat pel quadripartit acumula més contres que pros. Pol Gibert, portaveu del nou govern, n'ha posat alguns exemples.
Objectius en quan la gent aplicava però no, els projectes no sortien escollits per diferents problemes burocràtics, projectes que després s'adjudicaven i no s'acabaven fent com ells volien perquè el govern prenia les regnes del projecte, no? Amb el qual el procés participatiu a vegades no era tan participatiu, sí, amb la votació però després amb l'execució no, amb el qual també generava disfuncions a vegades entre l'entitat que anava a presentar-se i execució real del projecte, no?
Algunes entitats de l'última edició del Construint Ciutat han hagut de deixar en suspens els seus projectes perquè els recursos no arribaven. De fet, el ple de demà ratificarà aquestes dotacions econòmiques.
Els habitatges de Torre Guitart, pendents de rehabilitar des de feia 14 anys, viuran les esperades obres aquesta mateixa setmana.
La intervenció llargament reclamada pels veïns anirà a càrrec de Vimusa i l'Agència de l'Habitatge. Concretament, l'empresa municipal avançarà els diners i l'agència els abonarà un cop acabin les obres.
La visita del rei Felip VI a Barcelona suposa mobilitzacions també a Sabadell.
A aquesta hora el CDR ha convocat una concentració a la plaça Sant Roc amb el lema Ni rei ni por. La protesta és un reflex de la convocada a la capital catalana.
En esports, el Sabadell torna als llocs de play-off després del triomf d'ahir contra el Badalona.
El triomf per 1-0 trenca una ratxa de 14 anys en què els arlequinats no havien pogut guanyar els escapulats de la nova Creu Alta. Amb tot, el centre d'esports ara és segon a la classificació amb 21 punts. Un més que l'Andorra, rival de dissabte a les 5 a Prada de Moles.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans però obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 19 graus a Sabadell, temperatures que sembla que es mantenen. Hem d'esperar canvis per les pròximes hores. Li preguntem a l'Ester Figueres. Bon dia.
Hola, aquesta tarda de dilluns encara vindrà marcada pel vent de component nord-oest, amb tot haurà baixat d'intensitat. Encara quedaran alguns núvols alts que són fruit d'aquest vent que ha bufat reforçat, sobretot a cotes altes. Pel que fa a la nuvolositat, s'anirà fent més abundant amb el pas de les hores. S'esperen precipitacions a zones del Pirineu, Prepirineu i ja a partir de mitja tarda a les comarques de Lleida, i també aquestes precipitacions disperses poden arribar a qualsevol punt de cara a la nit. El dimarts encara ens llevarem amb alguns ruixats febles a la zona de l'Alt i el Baix Empordà. També podrien arribar de manera més esporàdica a la resta de les comarques de Girona, però ja al final del matí aniran desapareixent. A la resta del territori, domini del sol, encara tindrem núvols de vent, fruit d'aquest vent de component nord i oest que encara reforçarà de cara al dimarts. I a la tarda augmentarà la nuvolositat altre cop a la zona del Pirineu, Prepirineu, on s'esperen alguns ruixats amb una cota de neu que voltarà als 1.500 metres. Pel que fa a la resta, l'estat del cel de cara a dimarts dominarà el sol i el que serà destacat, com dèiem, és aquest vent de mestral que bufarà més reforçat, sobretot a la zona de les muntanyes del prelitoral sud. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 2 quilòmetres a Montcada en sentit nord i 4 quilòmetres també per anar cap a Barcelona. A la P7 hi ha retencions a Barberà, 7 quilòmetres de cues a aquesta hora en sentit sud. Si mirem ja a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i trànsit dens a la ronda litoral, a la ronda de dalt, volíem dir, entre Sarrià i la Meridiana en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. El procés participatiu Construint Ciutat, una de les incorporacions insígnies del govern quadripartit, podria no tenir continuïtat durant el mandat de l'executiu del PSC i Podem. El portaveu del govern municipal, Pol Gibert, ha assegurat avui que estan estudiant si mantenir la proposta de cara al 2020 o eliminar-la.
De replantejar com es fa Construint Ciutat i si el decidim tirar de com estava, si ho vam remodelar, si es va modificar. De fet, ara mateix s'està parlant d'aquest tema, eh? És un tema que hi ha en agenda de com acabem de perfilar el procés participatiu, diguem-ne, independentment del nom de com se li digui.
La raó per la qual s'ha posat sobre la taula el replantejament o l'eliminació del Construint Ciutat, segons Gibert, és la gran quantitat de problemes burocràtics i d'entesa amb les entitats participants que ha suposat.
El mes d'agost passat, aquesta emissora ja avançava que diverses entitats suposadament finançades pel Construint Ciutat havien hagut de suspendre els seus projectes a l'espera que arribessin els recursos. Per Gibert, aquest és un primer símptoma que el procés participatiu no està acabant de funcionar correctament.
No hi havia problemes d'origen, diguem, amb la relació entitat-ajuntament, llavors també entès que no tenien cap sens suficient per després poder tirar davant burocràticament el projecte, no? Però sí que hi havia algun problema entre la gestió de l'ajuntament i l'entitat, i també hi havia un projecte que també ens hem donat compte que l'ajuntament havia tirat pel dret fent un projecte determinat, diguem, sense comunicar-se amb l'entitat, no? Llavors també l'entitat quan s'enterava jo havia pensat una cosa i és una altra, no? Aquí hi ha bastantes àrees de millora en aquest projecte que s'han de treballar si es vol continuar.
En aquest sentit, el portaveu del grup assenyala que alguns projectes s'han acabat incloent en els pressupostos ordinaris de l'Ajuntament, un fet que assegura caldria avaluar. Per Gibert, hi ha un marge de mig any per prendre una decisió final entorn al Construint Ciutat. Mentrestant, en el ple municipal del mes de novembre, que tindrà lloc demà, es farà la ratificació dels projectes finançats pel procés participatiu d'aquest 2019.
És l'altra notícia del dia. 17 comunitats de veïns de Torreguitar podran rehabilitar els seus habitatges després d'anys de lluita veïnal. Finalment, en l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, Combi Musa, l'empresa municipal d'habitatge, invertiran en la remodelació dels blocs que presenten deficiències estructurals d'origen. Es tracta d'un cas de greuge comparatiu perquè diversos pisos que patien les mateixes afectacions ja van ser reparats fa anys.
I gràcies a la insistència dels seus habitants, els immobles seran reparats des d'aquesta mateixa setmana. De moment, Vimusa ha avançat els diners que aportarà la Generalitat, que sempre paga un cop s'han completat les obres. Els veïns exigien un avançament de la inversió per tirar endavant la remodelació. Ho ha detallat el regidor d'Habitatge, Eloi Cortés.
Fa dues setmanes el Consell d'Administració de Vimusa va aprovar la resolució de les subvencions a la rehabilitació. Dins d'aquests ajuts hi havia les comunitats de territorialitat afectades per aquesta problemàtica concreta, i recordar que aquestes subvencions el que feien era complementar les ajudes que hi havien rebut per part de l'Agència d'Habitatge de Catalunya. D'aquesta manera, la pràctica o la totalitat dels projectes de rehabilitació quedaven coberts entre la Generalitat i l'Ajuntament de Sabadell.
Per altra banda, i encara sobre habitatge, el regidor també ha aclarit un problema del qual es feia ressò aquesta emissora. Sabadell només compta amb un pis on desenvolupar el Housing First, el projecte per dotar d'un habitatge com a primera mesura per les persones que viuen al carrer. El problema no és que Vimusa no en pugui adquirir, sinó que el parc públic d'habitatge no ofereix pisos amb les característiques necessàries.
Si es tracta de pisos que habitualment han de ser petits, d'una habitació per només una persona, i per tant costa de trobar, i ara s'està fent un esforç per seguir amb la compra de pisos a través del dret de tanteig i retracte per poder completar tots els projectes que es tenen engegats en aquest sentit.
L'entitat Actua Vallès és qui gestiona el pis, de moment vinculat al projecte Housing First.
Notícies Vespre.
En política, la CUP anirà al Congrés per bloquejar la política espanyola. Ho assegura Matías Serracant, número 6 de la llista de la CUP per Barcelona. Per als anticapitalistes, ja ha perdut sentit demanar diàleg a les forces polítiques espanyoles perquè mai acceptaran, diu, el dret a l'autodeterminació. La CUP vol anar a Madrid per fer ingovernable, ha dit, el Congrés, fins que no s'assoleixi el dret a decidir l'amnistia i la llibertat.
Amb aquests objectius, les candidatures d'Unitat Popular es presenten per primer cop a uns comicis espanyols.
Nosaltres considerem que anant a Madrid a trucar a la porta, a pregar, a intentar un diàleg impossible, com s'ha vist aquests dies, i més avui, no?, tenint el rei a Barcelona i com se l'ha rebut, doncs per nosaltres no té cap mena de sentit, i anem a dir això, que no té cap mena de sentit i que per nosaltres això serà ingovernable fins que no se'ns donguin aquests drets que nosaltres entenem que no hem d'anar a suplicar de genolls.
Una crítica indirecta a l'estratègia negociadora d'Esquerra i als intents de Torra d'establir un diàleg telefònic amb el president en funcions espanyol. Serracant defensa el bloqueig a Madrid, la desobediència civil als carrers del Principat i la Constitució, d'eines com l'Assemblea de Càrrecs Electes, que s'escapen del marc legislatiu institucional. Alhora, defensa les protestes al carrer.
Aquella gent no vol estar fent barricades, no vol haver de defensar-se. aquella gent que es manifesta, entenem, o almenys jo entenc, que el que ens demana és que des de la política puguem recollir la seva indignació i canalitzar-la i conduir-la a un resultat, que no és res més, i crec que el programa és molt fàcil, que l'amnistia, la llibertat dels presos i preses, la recuperació dels drets i l'exercici d'aquest dret a l'autodeterminació. És així de senzill.
Serracant es presenta amb una altra sabadellenca a la llista per Barcelona, Chus Merino, que hi figura com a número 24. Totes les enquestes pronostiquen que els anticapitalistes obtindran representació al Congrés amb una forquilla d'entre 1 i 5 diputats.
Encara en política, la Crida vol emplaçar el ple a reprovar les actuacions dels cossos de seguretat que qualifica de violentes. Retreu al govern municipal que la informació dels dies 15 i 16 d'octubre els arribava per canals informals i no pels oficials. Els seus regidors consideren que el Consell de Seguretat de la setmana passada no es van escatir els fets amb els comandaments policials.
Els anticapitalistes diuen que els preocupa que l'equip de govern reaccioni pels contenidors i no per les persones. A la trobada amb els cossos de seguretat no es van tenir en compte els diferents punts de vista. La portaveu de la formació, Nani Valero, diu que no han conegut fins avui una detenció que va fer la policia municipal.
Avui, després d'haver-ho reclamat des de fa setmanes, hem rebut un comunicat de premsa de policia del dia 15 d'octubre que justament havia estat l'únic que s'havia extraviat. L'hem reclamat i quan ens ha arribat a les mans hem pogut verificar una informació que nosaltres havíem tingut de que s'havia produït una detenció aquella nit, i doncs en aquest comunicat extraviat doncs es posa ja en negre sobre blanc que sí, efectivament, hi havia hagut una detenció per part de la policia municipal que el govern a més ens havia negat.
A més, Valero enumera les actuacions de la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra, tals com detencions, identificacions arbitràries, càrregues amb material prohibit pel Parlament, atropellaments o connivència amb l'extrema dreta. Per tot plegat, la Crida presenta al ple una moció en què vol que l'alcaldessa es posi a disposició dels afectats i els faciliti eines per tal de garantir els seus drets. Pel que fa als cossos de seguretat a la ciutat, demana que se'ls reprovi i vol que se'ls faci arribar la còpia de l'acord de la Comissió Parlamentària del Parlament de Catalunya que va aprovar la retirada de les pilotes de goma. Proposa també que el Parlament obri un grup de treball per valorar de nou l'ús dels elements substitutius de les bales de goma per si les bales de foam són igualment denocives. I per últim, la Crida insta els cossos de seguretat a obrir expedients en els casos en què s'han detectat pràctiques abusives o incomplert protocols d'actuació. La moció es presenta en solitari, però confiant que s'hi sumin altres grups i s'acabi aprovant.
Justament a aquesta hora és previst que es concentrin davant de l'Ajuntament de Sabadell els participants a la crida que ha fet el CDR de la ciutat amb motiu de la visita del rei Felip VI a Barcelona. Allà hi tenim el nostre company Pau Duran. Bona tarda, Pau, què està passant ara mateix?
Bona tarda. Doncs de moment, diria jo, 200 llars de persones concentrats aquí a la plaça Sant Roc en aquella situació com d'espera de que alguna cosa ha de passar, però que de moment segueixen conversant animadament sense que encara engegui l'acte pròpiament dit. Pel que he pogut veure, d'una banda s'estan repartint unes fotografies impreses del rei d'Espanya, de Felip VI, amb un tamany que seria mig foli aproximadament entre els assistents, i de l'altre, just al davant de l'Ajuntament, hi ha gairebé en el passadís que queden entre les dues línies d'arbres una pancarta que diu ni rei ni por i una fotografia amb un tamany més gran, hi ha gairebé dinadors, dinau, que suposem que seria la base per a partir d'aquí començar a juntar les fotografies que s'han, diguem, proclamat al llarg d'aquest acte, que seria la crema de les fotografies del monarca pròpiament. De moment, no sé si m'atreviria gairebé 300 persones aquí convocades, agafant fotografies del rei a l'espera del que hagi de passar.
Moltes gràcies, Pau, per aquesta última hora. Bona tarda.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
El Vallès Occidental situa en un 39% la xifra de recollida selectiva bruta de residus durant el 2018, una dada que augmenta 3 punts respecte a l'any passat, però que, tot i aquest increment, encara se situa per sota de la mitjana catalana, que és un 41%, i que està molt lluny de l'objectiu marcat pel 2020 per la Generalitat, que és arribar al 50% de recollida selectiva. Des de l'Agència de Residus de Catalunya demanen als ajuntaments de la comarca que realitzin campanyes de proximitat de conscienciació per tal de poder arribar a complir aquest objectiu.
De fet, asseguren que amb les campanyes que s'han fet fins ara des de la Generalitat o la mateixa agència no s'han aconseguit resultats plausibles i és per això que demanen als consistoris que es posin en marxa. Josep Maria Tost, director de l'Agència de Residus de Catalunya, explica quin és el deure pendent a l'hora de reciclar.
Tenim bastant assumit tots els ciutadans que separar paper i cartró i envasos i vidre és relativament fàcil, però l'orgànica encara ens fa massa peresa. I, evidentment, fins que totes les ciutats i pobles d'arreu del país, especialment també el Vallès Occidental, no tinguin clar que fer una campanya de recollida de la fracció orgànica és important, no arribarem als objectius que tenim com a país i objectius que tenim europeus.
A la fracció orgànica, Tost també hi afegeix el malbaratament alimentari, assegurant que es llencen a les escombraries molts aliments que encara són aprofitables. Pel que fa al tipus de recollida que han de realitzar les diferents ciutats, Tost defensa que cada municipi és diferent i que els ajuntaments han d'investigar quin mètode s'ajusta més als seus ciutadans.
Altres notícies del dia. El vent ha aixecat aquest migdia dues planxes metàl·liques del cel obert de l'escola Joanot Elisant del centre.
Dues dotacions de bombers han desplaçat fins a la zona i han retirat les plaques soltes i han reforçat la resta de l'estructura amb brides mentre l'escola no repara tot el sostre. Mentre s'han allargat les tasques dels bombers, s'han desplaçat els alumnes del centre educatiu a un altre punt de les instal·lacions. Aquesta és l'afectació més destacada de la ciutat del vent de les últimes hores. No obstant això, els bombers també han actuat per assegurar un fanal que havia quedat penjat d'una façana al carrer Sant Sebastià a primera hora d'aquesta tarda i per retirar unes branques caigudes que s'han enganxat a un cable elèctric al carrer Magnòlies a 3:15 del matí.
L'Ajuntament substituirà 6 exemplars de pi blanc del carrer Santa Teresa per espècies més idònies que s'adaptin millor a la ciutat.
El pi blanc és una espècie que causa molts problemes si compta amb edificis o estructures a prop, ja que en dies de fortes ventades té molta facilitat per trencar-se i caure. Així ho ha confirmat Jesús Rodríguez, tercer tinent d'alcaldessa, que també ha explicat que no arrencarà un dels arbres amb l'objectiu de poder-lo estudiar.
L'arbat existent a la plaça Salvador del Serrà, el que es vol és treure una sèrie d'arbres, 6 en total, en els quals s'han analitzat que poden tenir problemes, s'han aixecat voreres, algú d'aquests arbres també està fent filtracions, en el qual s'ha detectat tècnicament que s'han de treure i es deixa un que és peculiar i és molt gran, que s'ha de fer un estudi de si es pot deixar o no.
Ara, doncs, comença un treball de reposició dels nous arbres, com per exemple els Ines. El projecte s'emmarca en la remodelació del Passeig de la Revolució.
La remodelació i reparació del 60% d'àrees de jocs infantils de la ciutat començarà de forma imminent.
La Junta de Govern ha aprovat avui l'adjudicació de les obres un any després de la seva licitació. El portaveu del govern, Pol Gibert, ha destacat l'envergadura de l'actuació.
S'actuen 152 àrees, amb 6 lots i un import global adjudicat que suma gairebé 1,5 milions d'euros, de fet més de 1,5 milions d'euros en parcs infantils, sense dubte que serà una inversió molt ben rebuda per la ciutadania, sobretot pels infants.
En total s'actuaran 152 de les 239 àrees infantils de la ciutat distribuïdes per tots els districtes. El projecte el va presentar públicament el govern anterior al novembre de l'any passat.
Els responsables de la plataforma Diversitat Funcional s'han reunit amb l'Ajuntament per reclamar una finestreta única i documents de lectura fàcil.
El cofundador de la plataforma, Àlex Moll, ha explicat al programa al matí quina és la resposta rebuda per part de l'administració local.
Jo veig que l'Ajuntament ha vist que les reivindicacions nostres, li han enviat per e-mail unes reivindicacions i unes notificacions que és de la ONU, que obliga a fer-lo i a veure com ho fan ells, perquè nosaltres seguirem darrere.
Moll assegura que la seva entitat, nascuda originalment per evitar el tancament de centres per a persones amb discapacitat, vetllarà pel desplegament del Pla Estratègic d'Acció Social impulsat en el mandat anterior.
Uralita haurà de pagar 3,5 milions d'euros a 14 veïns de Cerdanyola i Ripollet exposats a l'amiant provinent de la fàbrica.
Són persones que vivien amb treballadors de la factoria o que residien o treballaven a prop d'aquesta. La sentència subratlla que l'empresa coneixia el perill que comportava la inhalació de fibres d'amiant, però no va actuar per adequar les instal·lacions per evitar que la substància sortís a l'exterior. L'Audiència de Madrid confirma, doncs, la resolució prèvia del jutjat de primera instància número 5 de la capital espanyola.
El Trencanous, el ballet nacional rus dirigit per Sergi Ranchenko, presenta al Teatre La Faràndula el Trencanous. Obra immortal de Tchaikovsky amb una inoblidable posada en escena i la màgia del ballet nacional rus. Dissabte 23 de novembre, el Trencanous al Teatre La Faràndula. Compra les teves entrades a la taquilla del Teatre Principal i a sabadellcultura.covin.cat. Ballet Nacional Rus, premi al millor espectacle de dansa, Teatro Rojas de Toledo 2017.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
I relacionat amb el que està passant a aquesta hora a Sabadell, més d'un miler de persones protesten per la presència del rei davant d'un palau de congressos blindat.
Durant les protestes s'han viscut alguna escena de tensió entre concentrats i persones que volien assistir a la cerimònia. Per exemple, el líder del PP a l'Ajuntament, Josep Bou, s'ha encarat amb alguns dels manifestants i l'expresident de Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, ha hagut de recular per intentar accedir al palau de congressos per un altre punt davant la presència de persones que no el deixaven passar. La concentració ha comptat amb el suport dels partits independentistes, la CUP, Esquerra i Junts per Catalunya i amb la presència d'alguns dels seus dirigents.
La Fundació Princesa de Girona reconeix preocupació pel moment difícil en què es produeix la visita del rei.
Des d'en Comú Podem, Jaume Asens ha qualificat la visita del rei a Barcelona d'inoportuna i irresponsable i creu que interfereix en la campanya. En canvi, per part del Partit Popular, Cayetán Álvarez de Toledo ha demanat al rei que vingui més i que no renunciï a un mil·límetre de Catalunya.
Ciutadans porta a la Junta Electoral Central l'acampada de la plaça Universitat.
La formació taronja defensa que la plaça és un espai reservat per la campanya i que els concentrats estan fent que els partits no puguin fer-la servir. La portaveu Lorena Roldán ha denunciat que ni Colau, ni Torra, ni Sánchez facin res per acabar amb l'acampada que qualifica d'il·legal. També ha alertat que els manifestants poden impedir l'accés als col·legis el 10 de novembre.
I un últim apunt, Oriol Junqueras demana al president del Parlament Europeu, David Sassoli, al Tribunal General de Luxemburg per declarar-se incompetent per protegir la seva immunitat.
En un recurs d'anul·lació presentat aquest dilluns a aquesta instància europea amb seu a Luxemburg, la defensa de Junqueras exigeix que es declari nul el seu rebuig, el rebuig de Sassoli a la petició d'intervenció urgent de l'Eurocamp cambra per garantir la seva immunitat, al·legat que no estava en condicions d'actuar d'acord amb el reglament. La defensa del líder d'Esquerra creu que la decisió del president del Parlament Europeu no estava motivada ni tenia assessorament jurídic.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us avançàvem en titulars, el centre d'esports torna a enfilar-se a llocs de play-off. El triomf per 1-0 davant del Badalona posa el conjunt arlequinat en segona posició. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Un solitari gol d'Aitor Pascual va ser suficient per enderrocar el mur construït per Manolo González.
Una gran jugada que va tenir connexió gallega contra cop de manual iniciat pel propi Pascual, assistència d'Aaron Rey i culminació perfecta del lateral dret. Va ser la jugada decisiva en un partit marcat per la batalla tàctica entre arlequinats i escapulats. El tècnic Antonio Hidalgo valora així la victòria contra el CUE.
Totes les victòries són molt importants, eh? Però és que avui venia un gran equip, eh? Un gran equip que és molt difícil atacar-los, és molt difícil trobar espais, té un entrenador que coneix molt la categoria, sap de què va això, et posen molts problemes. Nosaltres, ells també han variat, han jugat després amb 4, amb 5, nosaltres hem hagut de canviar la nostra disposició. A veure, són entrenadors que et fan pensar i que t'ho posen molt difícil, no?
És la tercera victòria de la temporada del Sabadell a la nova Creu Alta. La classificació al centre d'esports és segon en solitari amb 21 punts, un més que l'Andorra, rival de dissabte a les 5 a Prada de Moles.
D'altra banda, Sergi, avui el club arlequinat ha estat present en la reunió a les Roces entre la Federació Espanyola i els clubs de segona, B i tercera en la figura del seu director general, Bruno Batlle.
Una trobada en la qual s'han tractat aspectes de màxim interès per al Sabadell. Bruno Batlle ha preguntat sobre una qüestió que el club arlequinat reivindica des de fa temps, els 350.000 euros que se li deuen al Sabadell en concepte de subvencions de quotes de la Seguretat Social. L'encarregat de respondre ha estat Andreu Camps, secretari general de la Federació. En paraules seves, el pagament sembla que arribarà ben aviat.
Está prácticamente cerrado. pues con miles y miles de datos dentro de un Excel, pues hay un DNI, porque solo con que haya un número de un DNI o una letra de un DNI, no sé qué, que no acabe de cuadrar, se bloquea. Pero estamos, yo creo que en un plazo de una semana, semana y media, el Consejo Superior de Deportes, creo yo, no más de dos semanas, va a resolver, porque tiene que resolver el Consejo Superior de Deportes, tiene que hacer la resolución definitiva de las ayudas para que nosotros podamos pagar a los que aún no han recibido y pagar el tanto por ciento que quedaría a aquellos que ya estuvieran recibidos.
L'eix central de la reunió ha estat el desglossament del Pla Impulso 2023, que inclou un seguit de mesures que augmenten les ajudes econòmiques per als clubs. Per la Copa del Rei, per exemple, els conjunts de segona B rebran una mitjana global de 200.000 euros per participar-hi i els equips que hagin de viatge rebran una major compensació.
A Primera Catalana, les bones sensacions del Sabadell Nord a domicili no acaben d'arribar al Municipal de Can Uriac. El conjunt de Quico Díaz va patir la segona derrota consecutiva per 1-2 a casa. Ahir va ser l'invicte Vic qui va sortir vencedor del duel.
Tot i que Marc Martí empataria ràpidament el gol dels usonencs, els visitants marcarien el segon només començar la segona meitat. Una diana que resultaria definitiva i que seria sinònim de quatre jornades sense guanyar per al Sabadell Nord. Carlos Silva, atacant arlequinat, admet que l'equip no acaba de donar amb la tecla a casa.
Llevamos dos partidos, Junquera y Vic, que no acaban de salir las cosas, no acaba de estar el equipo como está, por ejemplo, fuera de casa, con mucho más intensidad, mucho más concentrado en los primeros minutos y en los minutos finales. Y siempre la tenemos y hoy ha sido, ya te digo, un partido un poco raro, que ni fu ni fa, ¿sabes? Un partido que podía haber sido como empate, como ganar nosotros, como ganar el Vic, pero bueno, darle la enhorabuena al Vic y ya está.
El Sabadell ara és 11è, d'invicte en invicte, els de Can Uriac visitaran aquest cap de setmana el líder, el Girona B.
L'Oar Gràcia perd pistonada amb els líders de la Primera Nacional d'handbol. La derrota per 26-25 a la pista del Banyoles, la segona de la temporada, relega els vertiblancs fins la quarta posició a 4 punts dels invictes Sant Martí, Adrianenc i Sant Quirze.
Tot feia indicar que la victòria viatjaria cap a Sabadell quan el Gràcia manava per 3 gols ben entrada a la segona meitat, però els gironins culminarien la remuntada amb un penal a 5 segons del final. Una derrota que, com reconeix el tècnic Gerard Gomis, no entrava dins dels plans de l'equip.
Eren dos punts obligatoris. Havíem d'aconseguir tornar amb aquells dos punts per poder acabar de tancar un inici excel·lent de temporada, plantant-nos davant de dos partits a casa, com ens venen ara, que és Sanes i Mataró, amb tota la gent amb nosaltres, amb molta més confiança, i al final qualsevol equip de la categoria et pot posar al teu lloc.
Com deia el tècnic, el pròxim escull de l'OAR serà el penúltim, el Sant Esteve Sarrovires.
El Cercle Sabadellès ha assolit el primer pas per consolidar-se a la màxima categoria de tennis masculí estatal i es jugarà la salvació d'aquí a dues setmanes. El Campionat d'Espanya de primera categoria disputat a Múrcia, l'equip sabadellenc va evitar el descens directe, superant per un ajustat 4-3 al Tarragona.
Els de la carretera de Bellaterra van perdre els dos primers enfrontaments i s'ho jugaven tot contra els tarragonins, ja que el perdedor descendia directament a segona. El Cercle ho va poder evitar imposant-se per la mínima. Bruno Barrient és el seu director esportiu i capità.
Els tres primers partits nosaltres perdíem 2-1, o sigui que, i després els altres dos partits, pensa que un partit el vam guanyar 7-6 al tercer, o sigui que la diferència també, perquè vegis, no? I diguéssim, o sigui, vam anar a només guanyar un dobles amb un partit molt ajustat, no? Que jo pensava sincerament que el perdríem, perquè tal com estava jugant el jugador del Tarragona el veia més, amb més ganes, no? Estava jugant molt bé, no? Mira, i al final va caure del nostre costat.
El pròxim 17 de novembre, el Cercle es veurà les cares en la promoció amb el segon classificat de segona a l'Sporting de València, buscant la permanència a la categoria per 8è any consecutiu.
L'últim equip en jugar aquest cap de setmana va ser ahir el Bàsquet Pia, i el seu partit a la pista de l'Alpicat de Lleida va ser un tancament de jornada de Copa Catalunya impactant. Els escolapis es van endur la victòria per 71-112.
Els 112 punts anotats és la xifra més alta de l'equip sabadellenc des que juga Copa Catalunya i la més alta enguany en els dos grups de la categoria. D'aquest festival anotador va destacar un home per sobre de tots, Pere Tres, autor de 30 punts.
Ells són un equip supersòlid, de fet l'any passat ja guanyàvem de 15 a la mitja part i ens van acabar remuntant i guanyant el partit, així que nosaltres estàvem zero confiats en que, bueno, que havíem de seguir, i ells van estar, bueno, al tercer quart es van posar 10 punts, nosaltres, bueno, estàvem amb que havíem de seguir i que havíem de seguir, i al final, doncs això, van entrar en aquest moment crític, van entrar els triples un altre cop, i això sí que els va acabar d'enfonsar, però va ser passat ja el tercer quart.
El triomf dona molt d'aire al bàsquet Pi en ser aquesta la segona victòria de la temporada. Pròxim compromís a casa contra el Tàrrega.
I un últim apunt, l'Astralpool Natació Sabadell no va tenir pietat del Catalunya en el retorn de la Lliga Premat masculina a Can Llong. Els de Quim Colet es van imposar per un contundent 17-2, tornant així al camí del triomf després de la desfeta a Terrassa. Pel que fa al femení, l'equip de David Palma tenia el cap de setmana lliure. Dijous, l'Astralpool rebrà a Can Llong el Mataró, el seu butxí a la Supercopa d'Espanya. Menys d'un minut per dos quarts d'avui, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 4 de novembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però no marxeu perquè ara la programació continua a les 8 amb el Generació BCO i a les 9 amb el Xocolata Express. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.